tot el món de la informàtica a radiobalaguer.cat. Radiobalaguer.cat, un espai patrocinat i realitzat per Comsa Online de Balaguer. Radiobalaguer.cat, tots els dimecres a les 9 del matí i a les 8 del vespre a la sintonia de Ràdio Balaguer.
Dimecres, moment d'encetar una nova edició del programa radiobalaguer.cat. Moment de saludar el Jordi des de Comsa Online. Què tal, Jordi? Tot a punt?
Tot a punt.
Jordi, setmana de fred aquesta setmana i setmana de notícies econòmiques que no ens sorprendran, però ja veureu que parlarem de molts acomiadaments. Setmana de parlar també del nou Samsung, perquè ja no els cal que el presentin el dia 1 de febrer, ja ho sabem tot. I setmana, de més, en què Beck ens ha portat un exercici interessant, perquè algun programa anterior han parlat del xat GPT, bueno, n'han parlat diverses vegades, no?, de que això hi era, de que certes companyies inverteixen, i avui ens explicaràs una miqueta què és per si algú el vol provar, no?
Sí, us parlarem del xat GPT, ja que la setmana passada va sortir les notícies, no?, a TV3, doncs pues bé, avui també en parlarem aquí.
Doncs us en farem una mica d'ampliació, perquè, bueno, va ser una cosa que va començar a córrer per les xarxes, després ja ha sortit, com dèiem, amb notícies de que empreses com Microsoft i està invertint, i vam explicar fins i tot que l'inclouria, tenia previst incloure'l dins del paquet ofimàtic, o sigui, sí, que el trobaríem al Word, i ara ja està sortint a la televisió. Bueno, doncs sembla que això ha vingut per quedar-se i hem d'explicar-vos una miqueta de què va.
Sí, sí, pot ser una revolució.
Doncs vinga, va, entrem en matèria i així veureu tot el que hem preparat i tot el que us ho hem d'explicar. Vinga, va, amb energia que comencem avui. Ja ve la música de part d'un duet italià que s'anomena Opposite Ways. I amb ells us volem explicar moltes coses. I començarem per l'apartat macroeconòmic. Aquest programa últimament sembla que va d'economia, no va d'economia, però sembla que l'economia és la que marca el pols una mica també en el món de la tecnologia i a les grans empreses, que, bueno, alguns economistes ens estan dient que ja està, que sortim del pou, que no n'hi havia per tant, però les grans empreses no ens marquen això, perquè veiem que tothom va anul·lant, cancel·lant i acomiadant. Comencem per Intel, perquè han anunciat una cosa tan gran com que cancel·len la fabricació del seu megalaboratori de recerca i desenvolupament a Oregon.
Sí, sembla ser que aquesta setmana portem males notícies, sobretot econòmiques relacionades amb la tecnologia. I començant per Intel, que ha cancel·lat un megalaboratori que tenia pensat construir als Estats Units, a Oregon, que el cost de fabricació d'aquest centre era de 700 milions de dòlars.
Doncs no s'hi anaven a gastar poqueta cosa i al final bueno, es veu que aquí, en aquesta regió, la regió a l'estat d'Oregon, Intel ja hi té altres coses. I ara el que diu que faran és algo més petitet, però que aquest megalaboratori, que no estan els temps per anar fent megacoses.
Sí, el motiu és que bàsicament la majoria tecnològiques, Intel també inclosa, estan fent retallades, estan despedint gent i per tant, doncs, bueno, no li semblava lògic gastar aquests milions en un centre d'investigació. Per tant, sí que el farà, sembla ser que continua amb els seus plans de crear aquest centre, però d'una forma molt més econòmica i reduïda, ja aprofitant instal·lacions que té en aquest estat d'Estats Units.
Doncs així estan les coses per part d'Intel, i ara veureu que a mover amb Intel, però n'hi ha molts més que us volem explicar coses. També us volem parlar de Google, perquè ha anunciat que ha acomiadat 12.000 empleats per preparar-se per al futur.
Sí, bàsicament una altra tecnològica, no?, que fa retallades, i sembla ser que Google en aquest cas ho està justificant, diguem, per preparar-se una mica de cara al futur. Necessita ser una empresa amb, bueno, amb un cost salarial, per dir-ho així, no tan elevat, i poder tindre marge per preparar-se per noves tecnologies.
Algú preguntarà, 12.000 empleats per un Google són molt o són poc? I més o menys veiem que és el 6%.
Sí, no és una xifra... Bueno, 12.000 treballadors són molts, però per Google no és una xifra desorbitada. Però és un 6%. Per tant, imagineu-vos que una de les empreses més fortes, més riques i més poderoses del món tampoc no té una xifra de treballadors espectacular.
Uh-huh. Doncs, a més, no és un acomiadament que hagi fet a la seva central, eh? O sigui, és un acomiadament arreu del món. Han agafat una miqueta d'aquí, una miqueta d'allà i han anat acomiadant gent per tot arreu. Doncs uns altres que acomiaden, alguna cosa deuen saber. Una de dos, o aquestes empreses saben de que el futur no pinta bé, perquè ells diuen que es preparen per al futur, o no volen reconèixer que potser durant la pandèmia van anar a l'ample i van contractar massa gent i van voler créixer massa, es pensaven que això seria la bomba.
Sí, molt... possiblement, això és una suposició nostra, possiblement moltes tecnològiques, bueno, pues, davant de la pandèmia, van veure augmentades el seu creixement. Per exemple, tots els fabricants de hardware, és lògic, el material, també moltes tecnològiques, Google, entre altres, bueno, perquè la gent utilitzava més la tecnologia, ja que estaven tancats a casa, que no pas quan ho fan en condicions normals.
El que havíem explicat, Jordi, durant la pandèmia, que sempre parlàvem de que la pandèmia la doble vessant, mentre que una gent ho passava supermalament, altres, mira...
Sí, les tecnològiques, evidentment, van tindre un augment, les ventes online, bueno, sistemes de videoconferència, ordenadors, etc. I bé, clar, quan s'acaba tot això, doncs, bueno, les xifres tornen, diguem que el riu torna al seu cabal.
I parlem del 6% d'acomiadaments a Google i sembla que s'han posat d'acord, perquè deu ser això la xifra, més o menys, perquè Spotify ha anunciat també que acomiadarà el 6% de la seva plantilla.
Sí, ara és el torn de Spotify. Com veieu, cada setmana us anem parlant de més acomiadaments dintre de les tecnològiques i ara el popular servei de streaming d'àudio pues, també acomiada el 6% de la plantilla.
Jordi, un 6% per un Spotify tampoc és molt. Estem parlant d'uns 600 treballadors, que déu-n'hi-do per un Spotify sí que són treballadors, clar.
Sí, recordem que Google té serveis de tot tipus i Spotify només, per dir-ho així, és un servei de streaming d'àudio, però bueno, 600 treballadors que de moment es queden també al carrer.
Doncs ja veieu que més o menys aquesta és l'aposta de totes les tecnològiques, començar per aquests camins, per als camins d'acomiadar gent, tot i que n'hi ha d'altres que retallen per altres bandes i a vegades potser ho camuflen dient que pot ser per un altre tema, com per exemple Apple, que diu que posposen les ulleres de realitat augmentada indefinidament per dificultats tècniques.
Sí, podria ser, no?, una retallada de gastos encoberta dintre del món d'Apple, però bueno, Apple és molt màrqueting, no?, i no pot vendre que acomiada plantilla. Però bueno, sembla ser que també una de les promeses que ens havien fet ja, que havia de sortir a finals del 2022, sembla ser que ho van retrasar fins a mitjans del 2023, com us vam anunciar en aquest programa, i ara finalment, de moment, ens diuen que no, que ho cancel·len.
Mm-hmm. Doncs sembla que Apple té la cosa clara. Ells volien fer unes ulleres de realitat augmentada i després tenien una altra línia de desenvolupament que eren les ulleres de realitat virtual. Sembla que les de virtual potser sí que veurien la llum, però aquestes de realitat augmentada, tot i que ells diuen que les, bueno, que les posposen indefinidament, treballadors de la mateixa empresa diuen que no ho veuen clar i que més que una posposada això sembla una cancel·lació total.
Sí, sembla ser que Apple hi veu algun problema tècnic en poder desenvolupar aquestes ulleres de realitat augmentada. Vindrien a ser les que vam conèixer com a Google Glass. Google sí que va apostar per aquesta tecnologia, va traure un invent, per dir-ho així, i no van passar de la seva versió 2.0.
Doncs Jordi, una de dos, o hi havia un problema tècnic o realment s'estan donant compte de que la gent, doncs, pot ser això d'entrar al metavers i aquestes històries sí, però això d'anar pel carrer connectats no ho acaben de veure clar, no ho sé. Apple, algo saben, perquè recordem que si han arribat on estan no és perquè siguin molt rucs.
No.
Vinga, anem a parlar de més coses, perquè us volem parlar també de Microsoft, perquè ha anunciat acomiadaments, també, ja en parlàvem la setmana passada, i ara veiem quines són els sectors més afectats. El primer i el més afectat són les divisions de realitat virtual mixta i augmentada, precisament.
Sí, fa només uns dies que vam anunciar acomiadaments dintre de l'empresa Microsoft. Més concretament, uns 10.000 empleats, que en aquest cas suposa un 5% de la plantilla. Si ens fixem, per tant, en aquestes xifres, veiem que el número d'empleats de Microsoft i Google és molt similar.
De totes maneres, sí, si fem números exactes, potser Microsoft net té una mica més, però Microsoft toca més pals, potser que Google, perquè Microsoft està posat a tot arreu.
Sí.
Doncs ens expliquen que aquests 10.000 empleats no són equilibrats, sinó que han anat a triar una mica de quins departaments els trauran. I un dels departaments que més n'han tret és el de realitat virtual, realitat mixta i la realitat augmentada.
Sí, curiosament, una mica, diguem que no han cancel·lat, però sí que han reduït molt el que s'estan gastant, tant en sous i salaris i també en gasto general, dintre les divisions de realitat virtual mixta i, bueno, amb el tancament total, per exemple, d'empreses com AllSpace VR, o de projectes, per dir-ho d'alguna manera, que bàsicament estaven basats en el Microsoft Mesh i tota la tecnologia de realitat virtual que està desenvolupant Microsoft.
Mm-hmm. Veiem també el Microsoft HoloLens, si us sona, bueno, tots aquests dispositius, veuran una gran frenada, o sigui que tot el que sigui realitat virtual i augmentada, sembla que aquesta crisi ho frenarà. Si alguns esperàveu que d'aquí, no res, un any anessin tots amb ulleres virtuals i coses rares pel carrer, sembla que això quedarà una mica frenat justament per la crisi.
Sí, sí, quedarà frenat del tot, per dir-ho d'alguna manera, no? Segons Mark Zuckerberg, un dels pioners, no?, dintre de l'empresa Meta, Facebook, que va dir que el metavers era el present ja, doncs, bueno, de moment queda totalment frenat i ja veurem quin futur li espera.
I dins d'aquests 10.000 empleats, una altra afectació gran serà els que desenvolupen jocs. També la divisió de jocs també es veu que estarà força afectada.
Sí, dintre de la divisió de jocs també acomiada uns 10.000 empleats més. Per tant, bueno, si anem sumant, déu-n'hi-do la gent que està despedint Microsoft. I bàsicament les divisions de videojocs són de les més afectades. Tot i això, recordem que Microsoft fa temps que està adquirint diferents estudis de videojocs, des de Bethesda Games, 343 Industries, Qualition, entre altres, que són estudis independents que ha comprat totalment Microsoft.
Estaran contents amb aquests estudis perquè justament aquests és alguns dels que més hi acomiadaran gent.
Sí, bueno, a vegades també ja passa. Quan una empresa gran compra una altra de més petita, bueno, pues diguem que ja es fan reestructuracions i retallades.
Pot ser aquesta també reestructuració ve una mica encarada a la compra d'Activision. Si han d'integrar tants estudis de jocs, potser començaran a compartir treballadors d'un a l'altre i que no cadascun vagi pel seu compte, cosa que tampoc agradarà a molta gent perquè sempre han promès que estudi que compren, estudi que manté la seva independència.
Sí, o això almenys afirmen.
Bé, veurem com acaba tot plegat i de totes maneres fa molta gràcia perquè en un comunicat el CEO de Microsoft el que ha fet és agrair a tots aquests treballadors, diu que han contribuït a que Microsoft arribi on és.
Sí, sí, un copet a l'espatlla, no? I sí, una puntada
sí,
al cul.
Sí, sí, és ni més ni menys. I crida l'atenció perquè una mica relacionat amb el que hem dit que després us explicarem què és, Microsoft anuncia totes aquestes retallades, fa fora tranquil·lament, vinga, aquí 10.000 empleats al carrer, i de cop i volta diu que, ja que fa 10.000 empleats al carrer, invertirà 10.000 milions de dòlars en OpenAI, i és l'empresa que desenvolupa justament el xat GPT.
Sí, tot i això, segons alguns analistes, veuran que és un moviment més que intel·ligent. Realment ChatGPT s'està convertint en una revolució, jo ho veig com una revolució d'internet i de la tecnologia en general, i bàsicament no només ho veiem nosaltres, sinó que evidentment també ho ha vist Microsoft i la intel·ligència artificial veuen amb el ChatGPT pues, bueno, un avenç útil, no?, de que se li pot donar a la intel·ligència artificial i com pot evolucionar aquests sistemes, i bueno, ja vam anunciar que intentarà integrar-ho dintre del mateix Office, del mateix cercador Bing i de molts altres serveis de Microsoft.
Doncs Jordi, és aquesta aposta clara que tenen, Desinverteixen d'un lloc per invertir en un altre. I ara qui es queixarà perquè és una desinversió en mà d'obra, no? I hi ha molta gent que ho passarà malament perquè anirà al carrer, però ells han cregut que han d'invertir aquí. Suposo que els treballadors d'OpenAI estaran més que contents, eh?
Sí, els treballadors d'OpenAI en particular, que són els que desenvolupen ChatGPT, doncs, bueno, estaran més que contents. I bueno, diguem que no és només Microsoft, no?, que està veient que la intel·ligència artificial ens pot ajudar molt amb aquest tipus de chats o de serveis, no?, per a les persones, sinó que la mateixa Google també, diguem, que ha cridat a files, no?, els fundadors de Google, bàsicament perquè també estan assustats, no?, davant del que està suposant la revolució que està suposant ChatGPT.
Bueno, és una mica tothom s'està posant per la foto. Recordem que Microsoft va dir que tenia previst també aquest ChatGPT incloure'l a Bing. I Bing és el cercador i és una de les competències directes de Google.
Potser, que mai ha pogut fer sombra.
Potser ara Google té por de que la gent trobi a Bing un producte que no està trobant al seu.
Sí, perquè ChatGPT a dia d'avui és una intel·ligència artificial que ens dona resposta pràcticament de tot i només té les dades basades fins al 2021. És a dir, imagineu-vos un chat amb la intel·ligència de ChatGPT i que tingués les dades actualitzades al dia.
I que tingués accés a internet.
I que tingués accés a internet, les dades al dia, ni més ni menys.
Doncs veurem tot plegat, veurem com desfila, veurem quin moviment fan les altres companyies, veurem quin moviment fa Apple, quin moviment fa Google. De moment el de Microsoft ja l'han vist, treure la billetera.
Sí, ja ho fa habitualment.
Sí. I per treure la billetera, res millor que primer guanyar els diners. Per a invertir s'han de guanyar. I en aquest cas veiem com s'ha presentat una nova demanda a Brasil contra Apple. I és una demanda que se suma a la que petits comitès van fent per altres països. I tot sempre gira entorn al mateix, aquesta demanda. De fet, al Brasil el que s'abre ara és una investigació per regulacions injustes a l'App Store d'Apple.
Sí, no és precisament novetat que no tothom està d'acord amb les regulacions de l'Apple Store. I, bueno, com s'ha pogut llegir amb alguns mitjans digitals, com Font Arena, sembla ser que des de Brasil s'ha llançat una nova investigació per determinar si alguna de les polítiques de la botiga d'aplicacions Apple són justes o no ho són.
Bueno, Jordi, el que hem parlat sempre, recordem que Apple hi ha hagut molt mala maror amb els desenvolupadors per la comissió.
Sí, bàsicament, Apple no deixa que dintre dels seus sistemes no es vengui res a l'Store i a sobre te claven un 30% de comissió, que no és poc.
La idea és aquesta, la idea és que qualsevol aplicació que descarreguem des de l'App Store, que en teoria és l'única manera de descarregar una aplicació amb un dispositiu que sigui Apple, doncs no pot tindre compres incorporades dins la mateixa aplicació, sinó que les compres s'han de fer a través de la botiga oficial d'Apple, a la qual ells, doncs mira, hi carreguen un simpàtic 30%. És una bona manera de funcionar,
sí,
sí. És una manera de generar diners, Jordi. A veure, al cap i a la fi, si ells han currat el sistema operatiu, el que passa és que, clar, el problema està en que no és que la gent o els desenvolupadors no vulguin pagar, tot i l'inconvenient que els hi suposa, no?, el fet de que l'usuari hagi de fer-ho no a través de la seva plataforma, sinó que és que un 30%, doncs hi ha gent que ho considera una mica abusiu.
Sí, bàsicament el que ha considerat aquest organisme brasiler, que és el Consell Administrador de Defensa Econòmica, bàsicament que això és un abús de monopoli.
Clar, al canvi a la fi és això, eh? O sigui, qualsevol aplicació que tingueu instal·lada en un iPhone, si voleu, qualsevol cosa que sigui un plus, que s'hagi de pagar, ha de passar per aquest 30% d'import revolucionari d'Apple.
Sí.
Doncs veurem com acaba tot plegat. Recordem que altres companyies, bueno, que han tingut la seva modalitat creativa, recordem que companyies que ofereixen el mateix servei en diferents plataformes, fins i tot que tenen el servei online, ja sabeu que si compreu, per exemple, un Twitter Blue a través de l'aplicació d'iPhone, us costa una història, i si la compreu a través de la pàgina web, és molt més barata, hi ha aquest 30% de descompte.
Sí, sí, sí.
Bueno, veurem com acaba tot plegat. Anem a parlar de Qualcomm. Per què? Perquè diu que estaria desenvolupant l'Snapdragon 8 CX Generació 4 sota el disseny de Fènix de Núbia. I aquí està clar que el que volen atacar és que aquest processador sigui bueno, universal, per dir-ho d'alguna manera.
Sí, bàsicament Qualcomm ja és el rei, no?, dels processadors per a mòbils. Bàsicament tots els mòbils, sobretot els més potents, van equipats amb processadors Qualcomm, de Snapdragon, i bàsicament el que vol fer és entrar dins del món del PC. O dels ordenadors.
Una mica suposo que aquesta caixa l'ha obert Apple, perquè Apple, recordeu que va entrar a fabricar els seus propis processadors i això va suposar una mica de revolució. Abans semblava una mica que hi havia els fabricants de processadors per una banda i els fabricants del que sigui per una altra. Ara no, ara Apple s'ho fa tot ella i cada cop més, i ara doncs, altres companyies també volen estar presents en aquest mercat i en aquest gran pastís. Imagineu-vos el mercat de mòbils que hi ha al món i el mercat d'ordinadors, si podem agafar mossada dels dos costats.
Sí, bàsicament l'augment de les potències dels processadors per a mòbils ha sigut tan significatiu que en pocs anys no s'han ficat a l'alçada dels processadors per a ordinadors. Per tant, d'aquí que vulguin fer el salt ja al món dels ordinadors.
Doncs ben aviat, i si això és així, sembla que potser a partir de la propera generació d'aquí dues generacions de Snapdragons ens trobarem de que podrem parlar, Jordi, de que estiguem presentant un mòbil i diguem que té aquest processador i al cap d'una estona presentem un nou ordinador i tingui el mateix processador.
Sí, veurem com evoluciona, no? Intel i AMD també, que bueno, també evidentment intenten evolucionar els seus processadors, però si tot continua igual, com molt bé diu l'Oriol, pot ser exactament així. És a dir, d'aquí dos anys que veguem una nova estrena d'un processador de Qualcomm i vaja per a mòbils i per a ordinadors.
Veurem si també d'aquí dos o tres anys veiem una estrena d'un processador Intel o AMD i també va per a mòbils.
També podria ser, també, molt bona.
Anem a parlar d'un terminal, un terminal que gent esperava i finalment ha arribat. És el Poco X5. I veureu que us parlem d'un terminal d'una gamma mitja. No han anat la gent de Poco a estirar moltíssim aquest dispositiu i, bueno, a poc a poc aquesta companyia, que era una companyia de publicar un mòbil a l'any, va publicant més versions i més coses.
Sí, és un nou terminal de la companyia Xiaomi que bàsicament s'anomena Poco i el model és el Poco X5.
Doncs Poco, aquesta submarca, ens presenta un mòbil que en aquest cas veiem que no han anat a estirar el topall de gamma, sinó el que busquen és agafar aquesta gamma mitja-baixa. La gent que no es vol gastar tant en un mòbil i que recordem que últimament, com que alguns Xiaomi s'estan posant a preus bastant elevats, doncs no en teníem prou en tindre
el Redmi,
el Xiaomi, i ara tindrem també el Poco que continua
treballant. La subgamma Poco, sí, sí. Aquest nou X5 de Poco ve amb un Qualcomm Snapdragon 695, que no és el topall de gamma, 8 GB de memòria RAM i l'Android sí que porta, bueno, l'Android 12.
Doncs, segons una mica veiem, ja el primer que ens sobta és que han ficat un processador de l'any 2021. O sigui, no han anat a buscar un últim topall de gamma ni han anat a buscar un processador que sigui amb l'última tecnologia. I tampoc no s'han treballat gaire el disseny, ja que sembla que el disseny, pels que l'han vist, s'assembla bastant al Redmi Note 12.
Sí, tot i això, la pantalla sí que veiem que és una pantalla AMOLED de 6,67 polzades amb 120 Hz i resolució Full HD+. Per tant, amb la pantalla sí que veiem que han fet un bon passet. També sembla ser que no porta l'Android 13, no? Que porta l'Android 12 i els sensors principals de càmeres fotogràfiques no són res de l'altre món, arribant amb un principal de 48 megapíxels, un ultrapanoràmic de 8 i un sensor macro de 2.
De totes maneres, Jordi, un mòbil que per molta gent farà justament el que necessita. El que no tenim encara és preu, però quan estigui acabat de presentar i preu, segurament us farem una pinzellada més, perquè no esperem que es dispari gaire de preu.
No creiem que passa dels 200 euros, sens dubte.
Anem a parlar de Samsung perquè ens han mostrat aquesta setmana ja la seva nova pantalla flexible de 360 graus. El que ells diuen que ha de ser la revolució, una pantalla que ve una mica del que altres companyies ja han anat incorporant. En aquest sentit, Samsung havia fet una gran aposta pels mòbils plegables, però altres després li havien passat una mica per davant. I diuen que aquesta pantalla podria ser la que portés el Galaxy Z Fold 5.
Sí, Samsung continua, no?, evolucionant, investigant sobre les pantalles plegables, els mòbils plegables, i sembla ser que en té preparada una de flexible de 360 graus, que gira totalment.
O sigui, imagineu, una pantalla que a més té aquesta singularitat, que la podem doblegar cap a un costat o doblegar cap a l'altre.
Sí.
Fins ara les pantalles es plegaven sempre al mateix sentit, ara aquesta es podrà plegar cap aquí
cap a tot arreu.
Bueno, és una mica... ells li han anomenat Flex In and Out. També s'ho han pensat, això.
Sí, els americans els agrada, no?, donar o batejar qualsevol tecnologia nova i, bueno, aquesta s'anomena així Flex In Out.
Bueno, haurem d'esperar, Jordi, a veure si realment arriba amb el Galaxy Z Fold 5 per veure-la en acció i, sobretot, més que veure-la en acció, veure-en la durabilitat, perquè és una de les coses que més s'ha recriminat sempre a les pantalles i sempre els que han acabat comprant terminals d'última generació en pantalles plegables han acabat trobant algun problema.
Sí, i sembla ser... Bueno, el que bàsicament pateixen més són les frontisses, no?, que són les encarregades de plegar les pantalles. Sembla ser que aquesta nova pantalla, amb aquest Samsung Galaxy Z Fold 5, vindrà amb un nou sistema de frontis en forma d'aigua que s'ha vist ja amb algunes altres pantalles similars, però que serà també una revolució.
I, a més, diu que quan es desplegarà i es plegarà no es notarà gens el sec, o sigui, bueno, esperarem a veure definitivament. Ells diuen que la tenen a punt, de fet l'han mostrat, haurem d'esperar que la gent la tingui a les mans, que la gent la faci anar i, sobretot, que la gent l'hagi fet anar uns mesos, a veure què tal aguanta el tute diari.
Sí, sembla ser que, bueno, de moment no tindrem aquesta presentació de manera immediata, ja que l'1 de febrer es presentarà el Samsung Galaxy S23, però durant aquest 2023 sí que podrem veure ja imatges.
I l'altra setmana parlàvem de que a la web de Samsung, no sé si havia estat a Colòmbia o Brasil, s'havien filtrat algunes imatges i algunes especificacions del Galaxy S23. Vaja, els informàtics o programadors en aquest cas estan sembrats perquè a la web de França, de Samsung, directament se'ls va colar totes les especificacions. Ja no cal ni que el presentin.
Sí, bueno, cada vegada els hi passa a la majoria de companyies. No sé si són filtracions provocades, intencionades, o són descuits, però sempre passa.
Mm-hmm. Doncs un cop mostrat tot, nosaltres fem una pinzellada ràpida per veure què és el que hi ha, però més o menys es confirma el que ja teníem previst. Teníem els tres sabors, l'Ultra, el Plus i el Normal, i veiem que més o menys el que havíem anunciat es manté.
Sí, sembla ser que els rumors inicials que havíem anunciat es compleixen. Per tant, tindrem un Samsung Galaxy S23 Ultra amb una càmera de 200 megapíxels. Es confirma.
Aquesta és una de les grans espectacularitats. Una càmera de 200 megapíxels que ja havíem explicat que faria el famós pixel binding aquell, però amb una agrupació espectacular trauríem unes fotos de 12 megapíxels al cap i a la fi, però amb una qualitat nocturna brutal. El que potser sí que no havíem dit és que justament aquest Ultra portarà un zoom òptic de 10 augments.
Sí, no sols de megapíxels viurà aquestes càmeres dels nous Samsung, sinó també del zoom òptic. Alguna funcionalitat o pinzellada que havíem pogut ja veure en alguns mòbils, i sembla ser que Samsung amb aquest mòbil apostarà totalment per un zoom òptic espectacular.
Doncs sí, Jordi, espectacular, perquè en la cosa habitual en els mòbils d'alta gamma actualment es mou sobre els 3 augments. De passar de 3 a 10 és moltíssim. Imagineu-vos el que us podreu acostar quan vulgueu fer una foto o un vídeo de lluny.
Sí, a part, aquest nou Samsung, equipat, com veiem, amb unes càmeres fotogràfiques espectaculars, amb l'últim i més potent processador de Qualcomm, el Snapdragon 8 Generació 2, i també amb una bateria i carga ràpida espectacular.
Uh-huh. Doncs us podeu imaginar que el segon topall de gamma començarà, de més, l'emmagatzematge a partir de les 256 gigas. Altra cosa serà el preu, però això ja serà cosa que esperem que el presentin i que ens parlin de preu. D'altra banda, també, com que s'ha filtrat aquests, han filtrat la resta, el S23 i l'S23 Plus, i aquí veiem que la principal retallada és en la càmera i també en bateries.
Sí, sembla ser que els models inferiors a l'Ultra vindran amb càmeres més modestes de 50 megapíxels, tot i portar també zoom òptic, serà només de 3X.
Uh-huh. I pel que fa a les bateries, l'S23 serà de 3.900 i el Plus serà de 4.700.
Amb pantalla més gran.
Uh-huh. Que en funció una mica la bateria va dimensionada a la mida de la pantalla gasta més, més bateria, i a part si el mòbil és més gran i més voluminós, la bateria també ha de ser més gran, perquè hi cap més gran, simplement amb això.
Sí, a part d'això, bueno, tot tipus de connexions inalàmbriques, també amb un vidre protector Gorilla Glass Victus 2, i bueno, bàsicament la majoria de més i modernes tecnologies que podem trobar en un mòbil avui en dia. Per tant, aquest any sí, podem dir que el Samsung S23 promet molt.
Doncs Jordi, ja falta menys per la presentació oficial, i suposem que al Mobile World Congress la gent ja l'estarà tocant i d'això. Tot i que per internet, al YouTube, si voleu buscar, cor un vídeo d'una un unboxing d'aquestos que fan. No sé d'on han tret aquest terminal, però es veu que algú ja ha sigut capaç de gravar un vídeo obrint el paquet. Bueno, no sabem fins a quin punt.
Sí, fins a quin punt és real aquest vídeo.
La setmana passada us presentàvem i us parlàvem de l'actualització dels MacBooks Pro, i vam deixar molt, vam dir de pinzellada que també, bueno, havíem parlat dels Mac Mini. Ho recuperem una miqueta per a parlar-vos justament dels Mac Mini, uns dispositius molt utilitzats per alguna gent que ara també s'han actualitzat, i lògicament l'actualització ve encara d'incorporar-los a la, bueno, a la fase M2 dels processadors d'Apple.
Sí, Apple està renovant tota la seva gamma d'ordenadors amb els seus propis ordenadors, i els M2 doncs ja els podrem trobar als Mac Mini, els petitets ordenadors de sobretaula d'Apple.
Jordi, uns Mac Mini que aquí a grans trets el que, bueno, sobretot el que ens venen a portar és l'M2 Pro i M2 Pro Max per als MacBooks Pro, i uns chips que arriben també als Mac Mini, i uns Mac Mini que no incorporen molta més cosa. El que sí que incorporen és molta més potència al portar aquests chips.
Sí, un Mac Mini, doncs, bueno, a part de portar l'últim processador d'Apple, l'últim sistema operatiu d'Apple, a nivell de disseny també són petitets i tampoc poca cosa ens poden aportar. Per tant, el canvi més important és aquest, és la potència.
Doncs a grans trets això és el que trobareu als nous Macs Mini, amb més característiques. Veiem que arriben fins a 8 teres el que porta més emmagatzematge, el model amb l'M2 Pro, però és una mica en funció de la potència que necessiteu. Ja veieu que el que marca la diferència entre ells és la potència, i el que marca la diferència respecte a l'any passat és la potència. I justament us presentem, o us diem que aquesta setmana passada Apple va presentar els Macs Mini, la gran actualització és que portava processador M2, i va i ens expliquen que els M3 arribaran aquest any mateix, la segona meitat d'aquest any, i ho faran com va passar amb els M2, entraran pel MacBook Air.
Sí, cert és que just acaben de llançar, no?, els nous MacBook Pro amb chips M2 Pro i M2 Max, com us estàvem explicant, i a part dels, no, de les actualitzacions del Mac Mini, també pues, sembla ser que podem posar ja les nostres mirades amb el futur de l'Apple, el nou chip M3.
Jordi, potser serà aquesta la tònica. Ens haurem d'acostumar a que hi haurà un M i un número més cada any.
Sí, podria ser que aquesta sigui la evolució que té marcada Apple amb els seus chips o processadors.
Doncs aquí el que ens expliquen a grans trets és que vindrà fabricat amb un procés de 3 nanòmetres de TSMC, el que ve a portar-nos una millora de l'eficiència i potència.
Sí, si us fixeu, us tornem a parlar de la companyia TSMC, una companyia xinesa que sempre està a l'ombra, però pràcticament fabrica tots els processadors de tot del món.
Quan us diem a vegades de que Apple es fabrica els seus propis processadors, lògicament vol dir que ells han fet el disseny, ells ho han preparat tot, però al cap i a la fi no tenen la fàbrica.
Sí, les fàbriques acostumen a ser de la companyia TSMC.
Doncs veurem què promet aquest M3, i veurem si realment dona molta més potència, menor consum, i val la pena, o paga la pena, o passa com amb alguns mòbils a vegades d'Apple, que diem saltar d'un iPhone a un altre, potser no calia, perquè pel canvi que hi ha hagut no era tan destacable, perquè un processador per any, doncs, ja cal que estiri més.
Sí, si ens fixem en un cas, bueno, en un tema destacat d'aquest processador, és que serà dels primers fabricats amb 3 nanòmetres. I una de les companyies, o la única, per dir-ho així, que va anunciar que podia fabricar chips a 3 nanòmetres, precisament és TSMC. Per això bueno, incidíem en aquest tema.
Uh-huh. Més coses que us volem explicar. Aquesta setmana ja ha acabat oficialment el suport d'aplicacions de tercers per part de Twitter. Hi ha gent que està una mica molesta amb aquest tema, però a partir d'ara l'única manera d'usar les funcionalitats de Twitter és a través de Twitter.
Sí, bàsicament són noves normes que està imposant Elon Musk, canvis que està fent dintre de la companyia, i són noves normes que de vegades es feien complir o no abans de publicar-se, però ara serà totalment obligatori, és a dir, no podràs utilitzar Twitter que no sigui amb Twitter, amb les aplicacions de Twitter.
Doncs hi havia alguns força coneguts, com el Fènix Twitterific o el Tweetboot, aplicacions seran com boots, aplicacions fins i tot externes que ens servien per accedir a Twitter, una aplicació amb la que podíem des de consultar el Twitter fins i tot a automatitzar piulades, a fer de tot. Clar, si nosaltres el que estem fent és automatitzar o fer piulades des d'una aplicació externa, al no passar per Twitter, doncs publicitat a través de Twitter no en veiem.
Sí, és un pas, en aquest cas sí que no és estrany, vull dir, és un moviment que fa Elon Musk i que s'acostuma a fer a totes les xarxes socials, no només a Twitter.
És com si nosaltres ens fem una pàgina web, esperem posar-hi anuncis perquè la gent ho vegi i després hi ha una altra pàgina web que permet consultar els nostres continguts sense passar per la nostra.
Sí, ni més ni menys.
Doncs una mica aquest ha sigut el moviment, i era un moviment molest per molta gent, però un moviment més que esperat. Al cap i a la fi, Twitter no són les germanetes de caritat, vull dir, aquí van a buscar els quartos.
Rendibilitat. I a partir d'ara Twitter només es podrà visualitzar des d'aplicacions Twitter oficials.
I justament, ja que parlem de Twitter, parlem d'un altre, posar-li un atribut, però no li posarem, simplement direm que era un senyor que va tindre una gran pensada, Donald Trump. Donald Trump va dir, doncs, jo, amb la meu jo, que ja sóc prou jo, doncs me'n vaig amb una xarxa social quasi bé desconeguda, que era Truth Social, i, hi dono tot el meu suport, i d'aquesta manera aquella xarxa creixerà a lo gran i la gent marxarà tothom de Twitter i se n'anirà cap a Truth Social.
Una mica lluny de la realitat, no?
Sembla que sí, i a més sembla que el senyor Donald Trump sonen campanes de que potser voldria tornar-se a presentar per a optar ni més ni menys que a ser president dels Estats Units. I clar, si el que vols és tindre contacte amb la gent, doncs està molt bé que tota la teva massa més aferrima de seguida està seguit en aquesta xarxa social, però la resta del món està desconnectat de tu.
Sí, sembla ser que el senyor Donald Trump, l'expresident americà, no, voldria tornar a la xarxa social Twitter. Elon Musk, ja una de les primeres mesures que va prendre al comprar Twitter, a part de despedir els directius que hi havia, va traure tots els bloquejos de personalitats que hi havia, i una dels que va deixar de prohibir, per dir-ho així, és el compte de Twitter de Donald Trump.
Donald Trump, que en el seu moment, com dèiem, va dir que no tenia cap interès en tornar a Twitter, doncs ara sembla que sí. Els del seu entorn més proper diuen que sí, que hi podria tornar.
Sí, però evidentment, a molts ens semblarà que això no és pas una bona notícia.
De fet, sigui o no sigui bona notícia, el fet és que Donald Trump potser sí que s'està començant a preparar una mica de campanya, i potser, no sé si serà la mala notícia o bona notícia que pugui tornar o no a Twitter, sinó la bona o mala notícia, o l'haurem de valorar si es pot tornar a presentar com a presidencial dels Estats Units i fins i tot tornar-ho a ser. Però això és una cosa que han de decidir els estatunidencs, no nosaltres.
Sí. Però afecta, no? El governador d'Estats Units afecta tot el món,
és una decisió
que el país més poderós del món i governa un personatge com aquest, en fi.
De totes maneres, estarem pendents, i sembla que aviat podrem seguir quines són les seues brillants opinions i quina és l'última que ens prepara, i ho podrem fer a través de Twitter. No tenia prou envergadura com per tancar Twitter, es veu, el Donald Trump. Anem a parlar també una miqueta de Netflix, acostant-nos ja cap a la part final del programa. Us volem explicar que ha presentat resultats, i després de que diversos mesos us hem anat explicant que Netflix no anava bé, que perdia subscriptors, doncs ara ens expliquen que no ha anat així, que el quart trimestre de l'any 2022, Netflix ha sumat subscriptors i que les xifres van a millor.
Sí, sembla ser que alguns no apuntaven, fins i tot algunes xifres no apunten ja que Amazon Prime, per posar-vos un exemple, a Espanya ja és més vist que Netflix. Però bé, de moment les xifres que ha tret la mateixa Netflix és que el quart trimestre de l'últim any ha incrementat un 4% les seves xifres o de subscriptors a nivell mundial.
Doncs parlem, sí, del que diem, és un 4% interanual, de fet, o sigui que a pesar de que els primers trimestres de l'any les coses no van anar tan bé, va aconseguir tancar l'any amb un 4% d'increment, 7,6 milions de subscriptors els que ha sumat Netflix, i això, en principi és una bona alenada d'aire fresc per la companyia.
Sí, sobretot companyies, no?, que també depenen molt de les accions en borsa, entre altres coses, que això els determina que puguin tindre més ingressos per potenciar més la seva plataforma.
De fet, Jordi, havíem comentat que potser Netflix havia tancat una mica la producció, havia retallat una mica, ara ha estrenat alguns grans èxits, parlen de Miércoles, de Harry and Meghan. coses que poden haver-li servit una mica d'impuls. Al cap i a la fi la gent es mou per això, eh? Es mou perquè tothom comenta que està veient aquesta sèrie a tal plataforma, com que és exclusiva, només està allí, qui la vol veure doncs ha de tindre la plataforma.
Sí, també sembla que sé que aquest increment també s'ha vist gràcies a que bueno, ha introduït aquest sistema més econòmic, amb publicitat, però que ja està disponible en molts països, sobretot d'Amèrica.
Doncs un sistema, recordem, que al principi li va costar d'arrencar, però que a poc comença a funcionar. Jordi, a grans trets, bones xifres per a Netflix, que s'han valentonat i ja ens ha anunciat que començarà a cobrar els usuaris per compartir contrasenyes a partir del mes de març.
Sí, no cal, bueno, no cal explicar grans coses, que pràcticament avui en dia ho fa tothom, o molta gent, no? De, bueno, pues, compren un compte de Twitter i se'l comparteixen...
De Netflix.
Perdó, estem amb el Twitter. Diguem que un paga el Twitter, no?, i el comparteixen entre dos o tres, depèn del compte o de la subscripció que escolleixen.
Mm-hmm. Doncs sembla que això s'ha d'acabar i començaran al mes de març, tot i que han de dir que sembla que començaran a fer-ho per Amèrica Llatina. Deu ser on més passa, això.
Sí, deu ser on més passa, però bueno, igual molts usuaris, en lloc de compartir-ho, pues, podran optar pel mode més econòmic de Twitter, uh-huh, amb publicitat.
De Netflix.
Dale.
Doncs la idea és aquesta. Suposem que ho volen provar a Amèrica Llatina, volem veure quin impacte. Diuen que segurament el primer impacte serà un revés, o sigui, molta gent s'enfadarà, perquè, bueno, clar, arribarà un moment en què el propi Netflix et dirà, escolta, aquest compte s'està veient amb més d'una llar, tria quina és la bona, i l'altra haurà de pagar, pot pagar-ho des d'aquí mateix, si convé, però haurà de pagar un plus. Suposem que la primera, diuen ells, que tenen clar que serà l'enfadada, però després diu que el serà positiu.
Sí, ells, evidentment, aquest moviment lo fan perquè els hi dona la sensació que incrementaran en força els subscriptors, sobretot després de, com explicàvem, la introducció d'aquest sistema més econòmic.
Mm-hmm. Doncs veurem com els hi acaba, però sembla que a partir de març començarà i si els va prou bé a Llatinoamèrica, doncs possiblement a l'abril-maig arribi cap a Europa. Abans d'anar a l'apartat de breus, de parlar de ChatGPT, i això us volem explicar només un parell de cosetes perquè tingueu en compte. La primera d'elles és que han entrat a gairebé 35.000 comptes de PayPal. I algú dirà, home, doncs mira, han hackejat PayPal. Doncs no, no han hackejat PayPal, simplement és que la gent fa allò de que té la mateixa contrasenya
a tot arreu. Pues això és una molt mala pràctica, des d'aquí us recomanem que no ho feu. I clar, utilitzant aquesta tècnica, és a dir, ja no un sistema sofisticat per esbrinar passwords, sinó simplement, havent robat les contrasenyes d'alguns usuaris o de milers d'usuaris d'algun lloc, pues les proven a PayPal.
O a PayPal o a qui faci falta, clar.
Si funcionen.
Si vosaltres hi ha un robatori de contrasenyes a la xarxa X i vosaltres teniu la mateixa contrasenya a tot arreu, pues aquests mateixos després diuen, escolta, si allí tenia aquesta, anem a provar les altres. I clar, n'hi ha algunes de més i algunes de menys compromeses. Que us entrin a PayPal, que molta gent hi té linkada la compte.
Bancari, els diners, etcètera, pues...
No és molt bona idea. O sigui, sobretot on hi hagi quartos, com a mínim on hi hagi quartos, fiqueu una altra contrasenya. Eh?
Fiqueu contrasenyes segures i protegides.
I també us volem parlar de que WhatsApp estaria plantejant-se permetre als usuaris enviar fotos a qualitat original. Qui no ha anat al fotògraf amb una foto que li han passat per WhatsApp i ha dit, què em podràs traure això? I li ha dit, sí, traure el que faci falta, però la qualitat serà la que serà.
Sí, recordem que quan passem o enviem una foto a través de WhatsApp la redimensiona, la converteix en format més petitet perquè es pugui enviar més ràpid i diguem que redueix bastant la qualitat de la foto.
Fins ara hi havia maneres, l'havíem d'enviar com un document adjunt, era tot bastant complicat, la majoria de gent potser ni sabia què es podia fer ni sabia com fer-ho. Ara sembla que a partir de les properes versions de WhatsApp tindríem una opció de que a l'hora d'enviar-lo podríem entrar en un submenú on ens podria oferir qualitats.
Sí, ens podrà oferir diferents qualitats i, per tant, ens una opció més, no?, per enviar les fotografies dins de WhatsApp amb qualitats originals.
Doncs, Jordi, suposem que per al dia a dia la foto que enviem per passar l'estona ja estarà bé, el que tenim fins ara, però si hem d'enviar amb alguna foto per a guardar un record, alguna cosa important, doncs serà més fàcil fer-ho d'aquesta manera.
Sí, no necessitem excessiva qualitat per enviar un meme, no?, però sí per enviar una foto...
Familiar. Per exemple. Uh-huh. Doncs benvinguda sigui una cosa que està arribant o s'ha descobert, de fet ho hem descobert a les noves versions que es van preparant, o sigui, són versions betes, haurem d'esperar que arribi la definitiva i si finalment s'acaba implementant. Us parlem de tres breus, ràpidament. La primera, Galileu, el sistema de navegació per satèl·lits europeu, ha incorporat el servei d'alta precisió. Atenció al que us expliquem.
Sí, el servei d'alta precisió de Galileu està disponible des d'aquest dimarts mateix, des d'ahir, per a tots els usuaris que tinguin dispositius receptors compatibles. Aquesta novetat ofereix una precisió horitzontal de fins a 20 centímetres amb una precisió vertical de 40 centímetres que bàsicament ens permetrà veure tot això amb molta precisió.
Doncs la idea és aquesta. Fins ara recordeu que la localització, quan us esteu localitzant per satèl·lit, tothom quan pensem en satèl·lit pensem en GPS, el sistema americà, però també hi ha el Galileu, que és l'europeu. I sempre us diu allò, de, esteu aquí i la precisió és de 3 metres, és de 2 metres. Doncs ells ens parlen de que a partir d'aquesta setmana els terminals que siguin compatibles amb la nova tecnologia i que facin a Galileu, tindrà una precisió de 20 centímetres. Això és moltíssim, Jordi? És quasi, si ens han de tirar...
Milimètrica.
Si ens han de tirar des d'un avió una pedra al cap, quasi ens la poden clavar, eh?
Sí.
Doncs aquesta, i a més diuen, des de l'Agència Europea, diuen que és el servei de navegació per satèl·lit més precís del món actualment. Bueno, també hi ha rumors que diuen que el GPS que ens ofereixen als civils no té res a veure amb el GPS militar, que a nivell militar tenen més precisió també. Bé, sabem el que sabem aquí. També us volem parlar de que ja està disponible per baixar la beta nativa de WhatsApp per a macOS, i és una novetat que també estàvem esperant i suposem que ben aviat hi haurà la versió disponible final.
Sí, aquesta actualització està desenvolupada de forma nativa i no amb compatibilitats. I gràcies a això, l'aplicació necessita menys recursos per funcionar i utilitzem molt poca memòria.
Pas endavant que fa WhatsApp, i ja ho estem dient, està desenvolupant aplicacions després de tants anys de només disposar del WhatsApp web, i abans que ni això no hi havia, d'incorporar-se també a ser a dispositius
arreu
que no siguin mòbils. I finalment també us volem explicar una altra notícia que a molta gent tampoc agradarà, i és que Android 14 bloquejarà la descàrrega externa d'aplicacions adreçades a versions obsoletes del sistema operatiu.
Sí, aquesta actualització elimina llavors l'opció de descarregar APKs d'aplicacions obsoletes i les botigues d'aplicacions alternatives tampoc no les podran oferir. És a dir, no és que eliminen la descàrrega externa, però sí per a sistemes, per a versions anteriors.
La idea és aquesta, eh? Hi ha vegades que hi ha fabricants que fan una aplicació i a partir de cert moment no l'actualitzen més. Què fem? Doncs si ells la retiren de la seva botiga, l'anem a buscar en una botiga externa, l'Aptoide on faci falta, no? Doncs no la podrem instal·lar tampoc. Si detecten que està fet per una versió antiga, no ens la deixarà instal·lar. I vinga, va, abans de parlar de videojocs, fem una breu aturada. Jordi, avui ens porta la maleta plena de ChatGPT. És una cosa que ja n'havíem parlat algunes vegades, però no us havíem explicat a fons tampoc què és el que era.
Sí, ChatGPT és una intel·ligència artificial que bàsicament pensem que pot suposar una revolució, no?, dins del món de les tecnologies i del món d'internet. Us explicarem què és un model de llenguatge basat en intel·ligència artificial que està entrenat per la companyia OpenAI i utilitza una arquitectura per transformar i per generar text. I ha estat entrenat amb un gran conjunt de dades per aprendre a respondre preguntes i generar text de forma coherent i natural. Es pot utilitzar per una gran varietat de tasques, com ara generació automàtica de text, resposta a preguntes i traduccions automàtiques.
Jordi, a més, es pot utilitzar, a més, jo destacaria, en una gran immensitat d'idiomes, perquè el primer que algú pensa diu sí, aquestes coses quan les fan doncs, haurem d'anar en anglès.
No, li pots parlar en català i et contesta en català.
I a més ho fa perfectament, eh? Si com facis alguna falta d'ortografia, vigila que no te la corregeixi, eh?
Sí, és a dir, podeu conversar amb el ChatGPT, genera text coherent i natural, i això és causat gràcies a la gran quantitat de dades amb les quals ha estat entrenat. ChatGPT és capaç de generar text que sovint és difícil de diferenciar de la parla humana. És a dir, quan estigueu parlant amb el ChatGPT tindreu dubtes de si esteu parlant amb una persona o amb una intel·ligència artificial.
De fet, li heu de preguntar, eh? Si li pregunteu alguna cosa molt adreçada a l'ésser humà, ell us contesta, ho diu, jo sóc un ordinador, però a partir d'aquí et puc expressar això, no? Però si li feu una conversa normal, doncs no tindreu clar, eh? Pensareu que allí a darrere aquesta companyia hi té una sèrie de gent esperant a que parleu per a contestar-vos.
Sí, respostes a preguntes fa, el ChatGPT pot respondre preguntes en una varietat de temes, ja que ha estat entrenat amb un gran conjunt de dades. Té molta flexibilitat, ChatGPT pot ser utilitzat per una varietat de tasques de processament de llenguatge natural, com ara generació d'automàtic de text, resposta a pràcticament qualsevol pregunta, traducció automàtica, entre molts altres. Uh-huh. És escalable i, per tant, el ChatGPT és escalable i pot ser entrenat amb un gran conjunt de dades per a millorar les seves prestacions. Avui en dia conté informació fins al 2021. Per tant, imagineu-vos el que faria tinguent tota la informació que hi ha a Google.
Clar, ell sap moltes coses però no està actualitzat. O sigui, no li podeu preguntar per una cosa que passés la setmana passada perquè no té accés a internet. Això és una cosa que també destaquen.
A més, el model està disponible per ser utilitzat de manera gratuïta a través de OpenAI, API. el que facilita l'accés al model per a desenvolupadors i investigadors.
O sigui, a sobre el pot fer anar a qualsevol altre per a desenvolupar i per a fer el créixer.
Sí, m'agradaria destacar també que aquestes dues explicacions que us han fet a del ChatGPT han estat generades amb el mateix ChatGPT. És a dir, hem estat conversant amb el ChatGPT, li han preguntat que ens expliqués què era i quins avantatges suposava. Ens ha respost i és el que us hem explicat fins ara.
Uh-huh. Doncs és com si haguéssiu parlat una mica amb ell. De totes maneres, l'experiència és provar-ho, eh?
Sí, des d'aquí us recomanem que aneu a internet, aneu a la següent adreça web, que és chat.openai.com. I aquí trobareu el ChatGPT per preguntar-li pràcticament qualsevol cosa. També ens agradaria recalcar que, bueno, des de que va sortir les notícies la setmana passada, pues bé, hi ha molts moments que està saturat i intentareu accedir i us dirà, ell mateix us respondrà, que ara mateix tinc molta ocupació i que no us puc atendre.
De totes maneres, si teniu l'oportunitat, proveu-lo i a partir d'aquí ja veureu quines són les opcions que us dona i fins on pot arribar. Començareu fent-li preguntes absurdes, però quan veureu la potencialitat, per exemple, li podeu dir, i ara no volem incentivar ningú, però fes-me un treball de 4 pàgines sobre el que sigui. I el fa en res, en 3 segons. Suposo que llavors, a partir del que perfileu vosaltres, pot arribar a ser un treball tan perfecte que per algú pot ser difícil de discernir si l'ha fet una persona o una màquina.
Sí, sí, actualment els algoritmes, els programes que hi ha per detectar si un text és copiat o el que sigui, no funcionen amb ChatGPT.
Doncs, com dèiem, és una revolució que ha vingut per quedar-se i a Microsoft, per exemple, són un dels que ho han vist clar.
Sí, sí, com hem explicat amb aquest programa, ja hi han invertit 10.000 milions.
Doncs bé, he explicat una mica que és ChatGPT, on el podeu trobar i encoratjant-vos a que el proveu, perquè heu d'estar a l'última de tot el que es prepara i així veureu quin camí ens espera en els propers 10 anys de revolució. Parlem una mica de videojocs i comencem parlant de Blizzard. I una notícia, doncs, que veiem que potser era una mica mig esperada, però finalment es confirma. Tanquen a la Xina.
Sí, davant de la, bueno, de la distribuïdora que l'obliguen a treballar amb la Xina, doncs no hi ha manera de ficar-se d'acords. Se culpen mútuament i, bueno, al final el que ha causat això és que tots els jugadors de jocs tan populars com el World of Warcraft o Hearthstone, entre molts altres, dintre del país de Xina no hi podran jugar. Evidentment, aquí no ens afecta, però...
Doncs, de totes maneres, ens ensenya una mica com van les coses de la Xina. A vegades han vist aquesta obertura al món de la Xina i ens pensem que la Xina, doncs, és un lloc com aquí, però no, encara passen aquestes coses. De fet, l'altre dia explicaven, per exemple, que hi ha un cert límit de pel·lícules estrangeres que es poden estrenar al cinema a l'any. I les distribuïdores d'allà han de triar molt bé quines fan, perquè un cop han complert el cupo,
no poden.
Ja no poden estrenar cap més. O sigui, hauran de parlar amb les distribuïdores d'aquí a veure què és el que sortirà més bo per no perdre's en cap. Encara estem amb aquestes limitacions. És un país tancat, la Xina. Doncs ja ho veieu, Blizzard marxa, en principi, de la Xina. Veurem, potser amb el temps ja acaba tornant, eh? També us volem avançar que El Senyor dels Anells, Gollum, ja té nova finestra de llançament.
Sí, un nou videojoc que s'està preparant, basat en la trilogia del Senyor dels Anells, sembla ser que s'estrenarà entre abril i setembre d'aquest any, doncs, segons ha confirmat la mateixa companyia Nacon.
Doncs bona notícia per als amants de la saga. I també volem parlar-vos de l'Street Fighter 6.
Sí, fa dies que s'està anunciant una nova entrega del popular joc de lluita Street Fighter i sembla ser que la sisena entrega estarà plegat de novetats i també de nous personatges en les mecàniques de jocs i també, com diem, amb aventures diferents. I per tant, aquest joc d'acció ja s'han pogut veure amb acció Marisa i Manon, dos nous personatges que trobarem.
Doncs Jordi, això se'n diu començar a fer bullir l'olla. Encara no el presentem ni com a propera novetat, però ja fan bullir l'olla.
Sí.
Vinga, el que sí que us podem explicar ja són els jocs de la setmana. Comencem per Forspoken.
Sí, un dia ets a Nova York i el dia següent despertes a una terra estranya on podem fer màgia i estar habitada per criatures horribles i enormes. Això li ha passat al protagonista de l'aventura, que s'anomena Frey Holland, que resulta que és l'única esperança per salvar el món. Ha estat transportat a un món destruït i és com comença aquest videojoc d'aventures i acció, que de moment només està disponible per a PC i PlayStation 5.
Un joc que pel que es veu és exigent, perquè venen a buscar màquines potents.
Sí, visualment és espectacular. S'anomena Forspoken.
Següent proposta, World War Z Aftermath.
Sí, un videojoc que us vam explicar ja com a pròximes estrenes i és un videojoc basat en, en la popular pel·lícula, no, de Guerra Mundial Z. S'anomena Aftermatch i, com indica el mateix nom de la pel·lícula, no, és un videojoc basat en aquests populars zombis, no, tan ràpids o així, bueno, i com es movien, que pareixia en aquesta pel·lícula i, per tant, bueno, haurem de lluitar contra ells i intentar sobreviure en un món apocalíptic.
Mm-hmm. Doncs més propostes de zombis no fallen mai, ja. Disponible per a consola aquest i és, no falla mai. Els jocs de zombis sempre hi són presents i crec que seguiran existint tota la vida.
Sí.
Següent història, també, següent novetat per aquesta setmana, s'anomena Risen.
Sí, és un remake, una remasterització, per dir-ho d'alguna manera, ja que el Risen original és un joc que va sortir el 2009. Però, bueno, ja sabem on està el tema de les remasteritzacions, se'n fan moltes i, bàsicament, actualitzen el videojoc al dia. Per tant, podrem trobar un RPG de món obert, molt a l'estil de l'Elder Scrolls i que, bueno, sempre és agradable de disfrutar i actualitzat al dia. Mm-hmm. Un videojoc disponible, més a més, per totes les videoconsoles, des de la Nintendo Switch, les PlayStation i les Xbox.
Doncs ja ho veieu, per a totes les plataformes. La següent proposta i última d'aquesta setmana és el Dead Space.
Sí, va ser per molts la resolució de molts dels jocs de terror de supervivència, que, bueno, diguem que és el gènere en què està basat aquest Dead Space. Per tant, bueno, un videojoc, com diem, futurista, de ciència-ficció i de terror, i que, bueno, és una saga que podíem trobar ja fa temps i que s'ha actualitzat al dia amb noves aventures, que podrem trobar disponible per a PC, PlayStation 5 i Xbox.
Una mica saga bevent d'Alien, eh? Allò d'estar tancat en una nau, l'espai és el que hi ha, perquè estàs tancat en una nau espacial i, a més, hi ha criatures que no t'agradaria trobar-te al primer passadís, eh? Doncs, si us agrada aquest terror claustrofòbic, Dead Space. I acabant la nostra secció de videojocs, Jordi, una pròxima estrena. On hem de posar el radar? Què ens ve?
Sí, us parlem d'un joc d'estratègia en temps real, de la mateixa Microsoft, i un dels clàssics, el que s'anomena Age of Empires 2, Definitive Edition. Un joc també que us vam parlar en pròximes estrenes i que, bueno, farà les delícies dels fans de la saga. Una de les sagues més seguides dintre del món de l'estratègia, que s'ha ficat al dia, està ambientat només amb estratègia en temps real i amb els temps de l'edat mitja.
Doncs una proposta que hem de tindre ben present i una proposta que, a més, Age of Empires ja també té una certa història darrere, eh?
Sí.
Doncs això és el que us volíem explicar avui pel que fa a videojocs i arribem al final del programa. Això sí, dediquem l'últim mig minutet a recordar-vos que tenim un concurs.
Sí, us parlem d'un concurs que sortegem 50 euros. Per comprar com som l'any i bàsicament teníem ja una pregunta que vam formular la setmana passada, ja està disponible a la pàgina web de com som l'any i que simplement l'heu d'encertar per participar.
Doncs ja ho sabeu, la pregunta és el nom del nou sistema operatiu de Google per l'internet de les coses.
Sí, tenim quatre opcions, Windows, Android, Android Things i Wear OS 3.0 o 3.
Mm-hmm. Doncs amb el concurs posem ara sí el punt i final al programa d'avui. Si heu fet tard, recordeu que podeu tornar a recuperar la carta i si no, bueno, pues, no haver fet tard. La setmana que ve us tornem a esperar aquí, puntuals, dimecres, i és el que hi ha, no? Pues, si el programa es fa quan es fa i nosaltres el fem encantats de que pugueu assistir-hi. Si no teniu accés a la carta, pel que sigui, sapigueu, també estem a Spotify, eh? Tan fàcil com clicar-hi. Eh?
Exacte, tothom avui en dia té Spotify, no? Pues us recomanem que escolteu els podcasts de Ràdio Balaguer des de Spotify.
Doncs fins la setmana que ve. Adéu-siau a tothom.
Adéu.
Tot el món de la informàtica a radiobalaguer.cat. Radiobalaguer.cat, un espai patrocinat i realitzat per Comsa Online de Balaguer. Radiobalaguer.cat, tots els dimecres a les 9 del matí i a les 8 del vespre a la sintonia de Ràdio Balaguer.